A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Les 9:39, les 4:39, si ens escoltau a la tarda, anem a parlar del 8 d'agost de 1235, que va marcar un abans i un després en la història de les Illes Pitiüses. Aquell dia, les tropes cristianes, comandades per Guillem de Montgrí, amb el suport de Nuno Sanz i l'infant Pere Portugal, conquerien la ciutat musulmana de Medina i Eivissa, iniciant una nova etapa històrica per a Eivissa i Formentera. Ara, el capità de Navili i escriptor eivissenc José María Prats Marí publica La conquista d'Eivissa de 1235, la operació militar, un assaig divulgatiu que reconstrueix des d'una perspectiva militar i històrica com va preparar i executar aquesta campanya. José María, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per interessar-vos per la història d'Eivissa i Formentera.
Moltes gràcies a tu per ser aquí amb nosaltres. Aquesta conquesta de 1235 és un dels episodis més importants de la història de les Pitiüses, perquè creu que, malgrat això, encara hi ha tan poc conegut.
Sí, efectivament, hi ha molt poques coses conegudes, perquè l'únic que va ser testic i que va escriure sobre això va ser el rei Jaume I, que ho relata en el seu llibre dels fets, perquè almenys hi dedica un parell de pàrrafes a contar la conquista d'Eivissa i Formentera.
I què el va portar vostè a dedicar anys a investigar aquest episodi?
Això va ser l'institut, l'escola. Teníem de professor en Joan Maria Cardona Botge i un dia ens va explicar la conquista d'Eivissa i jo marco que aquella tarda vaig córrer a veure l'estàtua de Montgrí que estava de vora l'església d'allí del convent, Eivissa. I vaig voler buscar informació sobre la conquista i no vaig trobar res.
Això ja de petit,
De petit. I després, amb el temps, vaig tenir l'oportunitat de tenir un companyero que era professor d'un curs d'història militar i em va dir, vine en el curs que t'agradarà. Em vaig apuntar en aquell curs i allí, assegut en aquelles aules, se'm va ocorrir la idea d'escriure articles per diari d'Eivissa, parlant de la conquista. Vaig tenir la sort que els va agradar i em van publicar un primer article fa 4 o 5 anys, o més, quizà. Això em va animar a cada any publicar un article per les festes patronals i cada volta el feia millor, encarregava ja il·lustracions a professionals i va haver-hi un moment que un periodista, en José Miguel Romero, em va dir, i per què no fas un llibre amb això? I dic, pues venga, endavant. I entonces, pues, he fet el llibre i aquí està.
Un llibre que tenim aquí, 200 i pico pàgines dedicades a aquesta campanya militar. Per què ho ha enfocat l'element militar, no? Aquesta operació militar?
Bueno, en primer lloc, perquè no hi havia res des del punt de vista militar escrit. I després, perquè em fa il·lusió, jo, havent sigut professor d'operacions militars a l'Escola d'Estat Major de les Forces Armades, pot escriure aquest llibre. I és per això, perquè em fa il·lusió, perquè no hi ha res sobre aquest tema i és un tema molt desconegut.
I més, escriure-ho des d'una perspectiva del coneixement sobre
l'operació militar. Totalment militar. No? Totalment militar. Perquè després hi ha molts llibres escrits, però estan escrits des del punt de vista de repartiment. En Joan Maria Cardona m'ha fet un llibre molt bo, que es diu la conquista d'Eivissa, la conquista catalana d'Eivissa, que és molt bo, però ell explica el repartiment. I és conveni que els va dur a fer aquesta empresa. Però jo explico la part militar només.
I amb el vostre coneixement, no?, aquesta trajectòria professional a l'Armada, sobretot de professor, a més.
Sí, professor.
I quines diferències has vist en les campanyes militars de llavors a ara? Hi ha similituds o no?
Mira, jo tenia professors que deien nada nuevo bajo el sol. I crec que tenien raó. Perquè canvien les armes, canvia la tecnologia, canvia la precisió de les armes i la potència de destrucció. Però els bàsics de l'estratègia militar permaneixen constants, perquè formen part de la persona, de les passions humanes. I les passions humanes no han canviat tant en 2.000 anys. És a dir, que allà on antes hi havia un elefant, ara hi ha un tanc. Antes on hi havia ballestes i arcos, ara hi ha una metralladora. És a dir, que el concepte és el mateix, que envia el que són les armes en funció de la tecnologia. Clar. Però els bàsics de les forces militars és el mateix sempre.
Explica'ns una miqueta com va ser aquesta campanya militar de 1235 a Eivissa.
Pues mira, jo crec que van copiar el que havien fet a Mallorca i van dur unes forces des de lo que és la península i de Mallorca a Eivissa i van assetjar la fortalesa d'Eivissa fins que es van el rendir. Normalment, en aquella època, es feia un assedio o un assaig i s'esperava que rendissin per agotament i per fam. Però també és cert que en aquella època la guerra es feia només que en estiu, perquè en hivern es disgregaven els exèrcits i cada un tornava a casa seva a cultivar la terra. Llavors el rei Jaume I li va dar la fetge del 30 de setembre per acabar les operacions militars. Li va dir, Montgrí, pots anar a la guerra, però els dies 30 de setembre cada un té que estar a casa seva per seguir cultivant les seves terres i atendre la seva família. I aquest era el límit que tenia en Montgrí.
I bé, quin tipus de fortalesa tenia Eivissa llavors? Perquè no són les muralles que coneixem ara.
Bueno, encara hi són. Si t'hi fixes bé i passeges per dalt vila encara veuràs restes de les murades antigues. Pues, es diuen els historiadors que tenia tres cerques, tres murades. Una era el castell i la mudaina era com si fos el quartel de les forces militars professionals. Després hi havia una segona cerca que protegia la part noble de la ciutat, el mercat, la mesquita, les cases de les famílies més nobles, musulmanes, i després hi havia una tercera murada que protegia el que eren ja la vida normal i corrent de la gent. I fora d'aquestes tres murades hi havia el que es deia l'arrabal, un raval on hi havia xaboles i altres construccions. I després ja tot estava buit. La tercera murada, segons he llegit, acabava baix del seminari. Des del seminari fins a la murada exterior, això és posterior a la conquista.
Uh-huh. Estan parlant de Medina i Eivissa, que era aquesta ciutat d'Eivissa, el que coneixeríem ara per ciutat d'Eivissa. Sí. El reste del territori eivissenc com estava llavors?
Bueno, pues estava dividit entre el que eren alqueries i rafales. I a cada alqueria o cada rafal hi havia un clan familiar on anava els vells moros, perquè allí tenien molt en compte l'edat de les persones, i hi havia molt poca gent, hi hauria pues, entre 1.600 i 2.000 persones al camp. Estaria bastant buit, i les zones que estarien habitades eren les zones cultivables. He vist que té el problema que hi ha molta muntanya i molt de pi, pues allí pràcticament no hi hauria ningú, la gent estaria a les zones cultivables, el que són avui en dia el pla de Sant Mateu, el pla de Vila, el pla de Santa Gertrudis, el pla de Santa Eulària, allí estaria la gent. I després la meitat de la població estaria dins Vila i l'altra meitat pues, distribuïda pel camp. És a dir que l'illa d'Eivissa estaria pràcticament despoblada i Formentera, no diguem, hi hauria quatre gats a Formentera.
Quan va durar aquesta campanya militar?
Pues mira, les fonts àrabs, que són fonts indirectes, diuen que va durar 6 mesos. Però les fonts cristianes, del que diuen, es pot deduir que va començar la segona quinzena del mes de maig i va durar fins al 8 d'agost.
Bastant menys. Clar, li volia preguntar si no varen rebre reforços per mar, per exemple, les tropes musulmanes.
No, perquè...
No hi va haver temps de comunicació.
No, perquè a la península, el que era l'imperi almohade, s'estava desintegrant. I Mallorca, que hagués pogut ser la banda on haguessin pogut tenir reforços, pues estava ja en mans dels cristians. I després el rei estava en guerra ja intentant conquistar València. Llavors, els musulmans serien dos frentes oberts, que era València i bueno, Palma ja, no? I tots ells no tenien possibilitat de rebre apoyo de ninguna banda, més que de Túnez. Però d'aquella la mà estava en poder dels cristians. És a dir, els pobles costers, els pobles costaners, el que avui en dia és de Catalunya, pues, tenien galeres i controlaven aquesta part del Mediterrani. Llavors era pràcticament impossible rebre reforços d'Àfrica o de la península o de Mallorca. Uh-huh.
De fet, has dit, no?, que les tropes de Guillem de Montgrí van venir des de lo que ara seria Catalunya, no?
Sí.
En galeres.
Claro, bueno, hi havia dos tipus de barcos. Hi havia els barcos mercants, que són els que realment porten l'esforç de guerra, porten la gent i porten el material i la logística. I després hi havia els barcos d'escolta, que eren les galeres i les saeties i les galeotes, que eren els barcos de guerra que escoltaven el gros de la força, que eren barcos mercants més lentos. Però per desembarcament van emplear barcos de guerra que eren galeres, tarides. Les tarides eren els barcos que portaven els cavalls.
Ah, mira.
Saeties i les galeotes, que eren galeres petitetes.
Bé, els altres barcos, els que portaven els cavalls, devien ser barcos ja considerables.
Sí, eren més grossos i més lents, les tarides. Eren el que avui en dia serien els barcos de desembarc que hi ha pel món. Aquestos, bueno, com els ferris, aquests que baixen la planxa i surten els cotxes. Pues aquella baixaven la planxa i sortien els cavalls.
Com us hem d'imaginar aquesta guerra en quant a nombre de tropes, envergadura, no? Com
era gran? Hi havia molt poca gent. Mira, entre historiadors de Vicenç, Pere Vilàs, Bartomeu Escandell i jo, han calculat que els defensors no passarien de 800, no passarien de 800, i que els atacants no serien més de 1.500, perquè d'aquella hi havia molt poca gent a la península. I, a més, mantenir un exèrcit fora de la seva base és molt costós, tant en logística, el que és menjar, i el que són és la financiació. O sigui que no deveren ser massa gent. Jo calcul que com a molt 1.500.
No hi ha indicis que aquestes tropes, les que assediaven, no?, les de Guillem de Montgrí, aquestes tropes cristianes, anessin a arrasar part dels camps i,
sí,
i
segur,
per alimentar-se, bàsicament.
Segur, perquè d'aquella es vivia sobre els terrenos. Les tropes, fins a l'època de Napoleó, els exèrcits vivien sobre el terreno. Entonces, però també tenien que anar molt alerta en no carregar-se la producció agrícola de silla. Tenien que buscar un equilibri entre saquejar el camp i saquejar la ganaderia, però no carregar-s'ho tot, perquè tenien que esperar que després tenien que menjar també del camp.
Clar, vull dir, anaven a recuperar l'illa, per tant, no podien carregar.
Tenien que fer mal, però no massa.
Claro. Formentera va tenir algun paper amb aquesta...
Pràcticament aquesta ningú, no hi havia ningú. S'ho van repartir i després el més complicat va ser repoblar-ho. Entonces van tenir que dar mà a l'església per poder repoblar Formentera.
Però amb aquest paper, amb aquesta campanya militar, vull dir, Formentera no va tenir ningú paper de que alguns vaixells anessin allà a resguardar-se o...
No, jo crec que no, perquè va ser... Mira, antigament les guerres es feien l'estiu i les guerres navals es feien a partir de maig. De maig, com a molt setembre, perquè després ja venien les tormentes i la gent no volia navegar. A l'armada de... El Mediterrani tenia tres puertos. Julio, agosto i Cartagena. És a dir, que es fa aquesta guerra juliol i agost, i jo calculo que quan venia el bon temps, que era la segona meitat de maig, es deveren fer la mà i deveren venir aquí.
Quan tardaven en arribar des d'aquí?
Pues mira, ells anaven per jornades de viatge. Jo calculo que de Palma i Eivissa deveren tornar un dia sencer i de lo que són les costes de Catalunya a Mallorca, dos dies. Pensa que anaven al ram.
Clar.
I si l'oixat mitja no crec que superàs els tres nus. O sigui, anaven a rem i a vela.
Anaven caminant.
Sí, i clar, aquells barcos s'estimaven més calma o brisa lleugera que no temporal. I més insistiu que els vents solien ser de llevant. O sigui, jo crec que devien tardar dos dies per cruzar la península a Palma i un altre dia de Palma a Eivissa.
I perdona el meu desconeixement, sí, que encara que m'agradi molt el tema, em perdo una miqueta en la tipologia de vaixells, per exemple. Has dit que anaven a rems, no n'hi havia cap en vela?
Sí, sí. Els barcos mercants anaven bàsicament a la vela. Per què? Perquè el que volien és tenir el barco ple de càrrega i ple de coses.
No ple de persones, remant.
I no
remant,
tenien puesto per personal. Entonces anaven bàsicament a vela i també tenien algun bot per ajudar-los a remolc, a entrar i sortir de port. I després els barcos de guerra, com eren les galeres, les galeotes i les saeties, anaven bàsicament a rem. I quan hi havia vent portant, aixecaven la vela. Però pensa que, pues mira, una galera podia portar tranquil·lament 100 remeros. Hi ha molta gent.
Sí.
I el gran problema que tenien era alimentar-los. L'autonomia d'una galera era molt curta, perquè la gent tenia que beure i menjar. I no els podies tenir molt de temps navegant.
Claro. Bé, has dit que vas començar amb aquesta informació, no? Que, bueno, que no la trobaves informació, que de fet el llibre dels fets pràcticament només dedica un paràgraf a tota aquesta divisa. D'on has anat desgranant, d'on has anat traient informació?
Pues mira,
rascant?
He tingut immensa sort que hi ha hagut historiadors eivissencs que han estudiat coses puntuals de la conquista, com per exemple Antoni Ferrer Abarzuza, que fa feina aquí a Formentera.
Sí, és tècnic aquí de patrimoni.
En Xavier Torres Peters, que també és historiador, en Pere Vilàs, en Bartomeu Escandell, que va ser un catedràtic eivissenc d'Alcalde de Henares. I després jo també tenia la sort de, com era professor d'Escola Estat Major, a l'Escola Estat Major teníem planta baixa i sòtano plens de literatura militar. Plens. I amb els meus companys, qui més qui menys, en sabia un munt. Doncs preguntant als meus companys i trascant en els llibres de l'Escola Estat Major, vaig aconseguir aprendre com es feia la guerra a l'edat mitjana. I vaig aconseguir llibres de com havia fet la conquista de Mallorca. I vaig dir, bueno, si es va fer així a Mallorca, com eren els mateixos, el que van aprendre a Mallorca ho van aplicar a Eivissa. Llavors he aplicat el que és la teoria del caso i el que varen fer a Mallorca ho varen repetir a Eivissa, adaptant-se al terreno d'Eivissa, que era més rocós que el de Mallorca.
Bé, però al final vas treure moltíssima informació.
Sí,
és clar. És un assaig, t'has basat en fets mitjanament verificats.
És que vas estirant, i vas treure moltes coses, i després la gent te conta coses, i arribes a omplir un llibre. I coses que no he contat, però podria estar, hores i hores contant coses, escrivint coses.
Bueno, si vols contar alguna cosa que no surt del llibre, així feim alguna exclusiva.
Bueno, pues realment, ara mateix, com que el vaig escriure l'any passat, ja no me'n record. Des que acabes un llibre, fins que l'editen, passa molt de temps. I quasi no me'n record. Però la vida, com era Eivissa en aquella època, és una cosa interessant que hauria d'estudiar. I què va passar? Mira, una duda que tinc jo és que va passar en ses baixes, en sus morts. On estan enterrats? És una cosa que jo no sé. On van entrar, sí, perquè va haver-hi baixes, segur.
A la mà, segur que bona part van acabar allí, no?
Sí, i després tampoc sé què va passar en sus musulmans que hi havia a Eivissa. He parlat molt en historiadors i crec que una part se'n va anar i una part van quedar aquí com esclaus. Perquè vaig llegir un article d'en Javier Torres Peters que deia que ell va descobrir que en el seu testament d'en Montgrí, manumitia els dos esclaus que tenia. Pensa que en Montgrí era un capellà, que tenia esclaus. Mira la mentalitat d'aquella època. I quan ell es mor, manumiteixen aquests dos esclaus que tenien al seu servici.
Això vol dir que es llibera.
Sí, no? Es llibera en els seus esclaus. I després també vaig llegir un article d'en Antonio Ferreira Bárcesa que parla de Balàfia. Parla que Pedro de Portugal, l'infante Pedro de Portugal, que li va correspondre a ser part de Santa Eulària, cedeix un terreno a uns dels musulmans que hi havia aquí. I en aquesta part de Silla, avui en dia es coneix com a Balàfia, perquè Balàfia en aquella època volia dir demanar misericòrdia, demanar per la teva vida. Demanar Balàfia era demanar la teva vida. I, bueno, vaig trascant d'un i de l'altre i vaig recopilant coses.
Què seria el més destacable, algun descobriment que has fet arrel de la investigació d'aquest llibre que t'hagi sorprès?
Pues, mira, una cosa que m'ha sorprès va ser que jo feia molta il·lusió anar a Girona, perquè en Montgrí va acabar com a sacristà de Girona. Ell va renunciar a ser bisbe de Tarragona, però va seguir sent sacristà de Girona, i vaig anar a Girona pensant que trobaria moltíssimes coses i no vaig trobar quasi res. I entonces vaig allí i li pregunto a un dels guies: i aquí, on està la tumba de Guillermo de Montgrí? Diu: pues no lo sé, vamos a preguntar a un arxivero. I me presenta un arxiver de la catedral de Girona i em diu: hombre, un friqui! Venga por aquí. I me du a un passillo i damunt d'una finestra diu: aquí està enterrado Guillem de Montgrí. O sigui, la tumba de Montgrí estava damunt d'un gran ventanal de la catedral de Girona. I em va sorprendre que Girona fos un desconegut en Guillem de Montgrí.
Carai.
Després vaig anar en el poble d'aquest senyor, vaig anar Santa Eugenia de Madrid, de Montgrí, pensant que seria també un gran poble, i era un poble més petit que Santa Gertrudis, i vaig dir: caramba, quines coses es descobreixen buscant i investigant.
Bé, Guillem de Montgrí, que va tenir un paper tan important en la història d'aquestes illes,
sí.
I tan desconegut en aquest territori.
Sí. És molt desconegut, sí. I jo sé, la impressió que hi tenia d'aquest home és que era una bona persona. Ell era una bona persona. Però quan ell es va morir, i Eivissa va passar a mans de l'Església de Tarragona, que al fin i al cabo havia estat qui havia finançat l'expedició. Entonces, pues, tots els sous que recollien a Eivissa se'n van anar cap a Tarragona, i Eivissa pues, va patir molt.
Estan parlant de Guillem de Montgrí com a figura principal, però segur que n'hi havia d'altres, també, de la part dels musulmans. Quins...
Dels musulmans?
Bueno, de tots, en general. No sé si podem destacar alguna figura més.
No sap gaire res. Jo vaig tenir l'assessor d'anar a classe amb un senyor que és de Otalba, que era catedràtic de Madrid, i ell m'ho explicava com funcionaven els exèrcits musulmans, i deia que eren mixtes. Tenien una part que era professional, que eren pagada, eren pocs. Molts d'ells eren cristians, mercenaris cristians. Després hi havia una part que era com si fossin de recluta. Ells tenien una cosa que li deien el Diwan, que era una llista de tota la gent que en cas de guerra podien mobilitzar, gent jove. I després hi havia el que eren els defensores de la fe, que era gent que simulava, gent que deia: jo vull anar al cel i vull defendre l'islam i vull morir per l'islam. Aquests eren els tres tipus de soldats que hi havia musulmans. I I després els cristians el que feien era una crida, és a dir, hi havia el rei que tenia la seva guàrdia personal, hi havia nobles que també tenien una guàrdia personal petita, però que els havien de pagar els seus sous, i després el que hi havia era cavallers, hi havia gent que quan el senyor noble, el senyor feudal o el rei feia una crida, els reclutava i anaven a la guerra per una temporada que normalment solia ser estiu. I era que els pagava. Els pagava i després els donava part del botín. I després es van repartir entre aquests tres senyors. Es va repartir entre Guillem de Montgrí, que es va quedar la meitat de Silla, perquè ell va portar la meitat de sous i la meitat de les tropes. I després, de l'altra meitat, una quarta part el va portar en Conde de Rossellón, que no sabem si va venir o no, i després l'altra meitat la va portar l'infante Pedro de Portugal, que en aquell moment era el rei de Mallorca. Jo crec que el que va venir aquí va ser segur, va ser en Guillem de Montgrí, amb el seu germà Bernat de Santa Eugènia, que era un militar professional, i que l'infante Pedro de Portugal, jo no crec que vengués, devia venir a algun lloc teniente, a algun lloc tinent, es diu Vicent. I el Conde de Rossellón jo crec que no va venir perquè era un senyor d'edat, que d'aquella devia tenir 45 anys, que ja era un anciano. Sí. De fet, va morir 6 anys després. I no crec que hagués vengut ja el Conde de Rossellón.
La part de l'estratègia militar també va anar a càrrec de Guillem de Montgrí, que va fer dissenyar aquest assedi...
Sí, però era molt senzillet. Era molt senzillet. Varen copiar el que havien fet a Mallorca, que va ser reclutar, generar una força, es diu, el que és entre Catalunya, entre el que avui en dia és Catalunya i Aragó, que d'aquella era la corona d'Aragó, van generar una força allí, i en aquesta força se li va sumar part de soldats i de gent que tenia l'infante Pedro de Portugal a Mallorca, i van venir tots aquí. Quin problema va haver-hi? Bueno, pues, embarcar aquesta gent, buscar els mitjans per dur-los cap aquí, que van fer falta molts de vaixells, i després alimentar-los, pagar-los i desembarcar aquí. Quan una força de desembarcament desembarca en una costa hostil com era aquesta, és el moment més perillós. Per sort, no els varen atacar en aquest moment. Mm. Es varen replegar dins les murades i varen decidir defensar-se dins les murades. Llavors, doncs ja, el risc va baixar molt. I què hagués fet jo si hagués estat el comandant militar d'aquesta operació?
Vinga,
pues
això,
jo hagués destacat un comando, la nit anterior, que hagués desembarcat, pues, per exemple, per la platja de Mossa, per la Rosa, hagués vengut tota la nit caminant i es hagués fet en su control del que avui en dia és Puig dels Molins.
Sí.
Per intentar tallar qualsevol intent dels musulmans de sortir de les murades i atacar els cristians quan desembarcaven, que és la part més crítica, perquè tenen que baixar de les galeres, tenen que baixar els cavalls.
Allò és un moment vulnerable, diguem.
Molt vulnerable, molt vulnerable. Avui en dia això ja no es fa, els desembarcs tipus Normandia i han passat a la història, és per el que es diu Movimiento Buque Objetivo, que es fa a través d'avions i helicòpteros, però en el moment que les forces desembarquen en terra, com es veuen les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, és molt, molt, molt vulnerable.
Bé, hi ha un aspecte que sí que ha canviat en les guerres modernes, que seria la força aèria, no?
Sí, 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 efectivament, el que és el control de l'espai aèri és fonamental. Però, fins a la guerra de... fins a fa 10 anys, les operacions militars començaven amb una campanya aèria. Llavors es lançava una campanya aèria per destruir tots els radars i les defenses aèries de l'enemic i tota l'aviació enemiga, de forma que no quedava res a l'aire i tu podies actuar amb llibertat.
Ja per terra, sí.
A partir d'avui en dia és molt probable que les campanyes bèl·liques comencin amb una fase virtual d'atac a les redes d'informàtica de l'enemic. Això ja va passar a Estònia l'any 2008, que va haver-hi un lío entre Estònia i Rússia, que els estonios varen tombar una estàtua d'un héroe rus. Rússia es va enfadar molt i va fer un atac informàtic en els bancs d'Estònia.
Els russos tenen fama d'agradar els sistemes informàtics.
Bueno, sí, i gràcies... Bueno, ara l'OTAN va decidir crear uns centres de, lo que es de, com es diu això, excel·lència ciberdefensa. I a Espanya tenim un centre de guerra electrònica, de guerra virtual, de ciberguerra, el tenim a Madrid.
Al marge de la guerra, de la ciberguerra, com està comentant, que ho veiem,
sí.
També bueno, hem vist, desgraciadament, aquesta guerra fa poc entre Iran i
sí.
Israel, i també entre Palestina i Israel,
sí.
Bueno, Israel contra el món, aquestes campanyes de missils.
Sí.
Balístiques, sí.
Sí, i sí, sí, no tenim... Desgraciadament, tenim molt poques defenses, perquè l'OTAN era tan superior, que en ningú moment van pensar que m'ho poguessin atacar des del cel, en cauets. I ara ens ataquen en cauets, però bueno, això és fàcil d'arreglar, eh? Això ataques directament al centre de llançament i ja està, és qüestió de paciència. Mira, vull fer un comentari. Sí, jo tenia un professor que és de Kenwood, un senyor, jo vaig estudiar a Anglaterra, i tenia un senyor que és de Kenwood que escrivia llibres i escrivia sèries de televisió per a la BBC. I de, miren ustedes, diu, la democràcia és una anomalia en la història. Diu, lo normal són guerres i dictadures. I el senyor Booth, ustedes varia. I amb el temps m'he donat compte que tenia raó el senyor, perquè lo normal són guerres i dictadures. És a dir, que la democràcia és un estat d'equilibri molt inestable que tenim la sort de disfrutar.
Lo d'anomalia ho dius perquè en el curs de la història s'ha hagut més, sí, sí, diguem, més temps, períodes de guerra i sí, inestabilitat, no?
Sí.
Bé. José María, on podem trobar aquest llibre?
Pues mira, a totes les llibreries d'Eivissa i a l'editorial d'en Ramon Mayol, Melcart.
I aquí a Formentera en tenim alguna?
Jo crec que sí, però això hauria de preguntar-ho.
Ja ho preguntarem, si la llibreria Alpe o la llibreria Turferrer.
Només n'han fet 300 llibres, Que diu en Ramon, que és editor, diu que no vol tenir llibres a casa seva allà guardats, que en té molts. Però només n'han fet 300 i llavors hi tenim sort i els podem vendre a tots.
Molt bé. José María Prats, Maria, amb aquesta publicació, La conquista d'Eivissa el 1235, l'operació militar. Un plaer haver-te tingut aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per difundir la cultura d'Eivissa.